Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern decretarà aquesta tarda l'obligació de portar mascareta en centres sanitaris i en residències de gent gran a partir de demà, perquè, com s'adverteix des de fa setmanes, l'epidèmia de la grip s'ha avançat i és més dura aquesta tardor. El pic de contagis es preveu per Nadal o els dies previs a Nadal. Ara mateix, el que més s'està encomanant són els infants de menys de 5 anys. D'entre els grups de risc a qui abans es va obrir la vacunació, són, a més, els que menys s'han immunitzat. El percentatge de nens petits vacunats no arriba al 40%. Hem fet també un seguiment de les dues vagues que coincideixen avui, la de metges i la de taxistes. I ens hem fixat en les ajudes que ha aprovat el govern pel sector porcí arran del brot de pesta porcina africana en Senglars. I hem intentat entendre tot el que hi ha al darrere de la batalla entre Netflix i Paramount per quedar-se amb Warner Bros., un serial on no només hi ha en joc milers de milions d'euros, sinó també el futur de la batalla entre el cinema i les plataformes de streaming, tot amb els tentacles de Donald Trump de fons. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que les organitzacions agràries Unió de Pagesos i Assaja han alertat que la pesta porcina africana està generant unes pèrdues de 24 milions d'euros cada setmana a l'Estat i veuen insuficients els ajuts anunciats pel govern. N'han parlat després de la reunió que han mantingut amb el conseller Ordeig al Palau de la Generalitat. Sentiu Pere Roquer, que és el president d'Assaja.
Que per culpa d'un jabalí ens estigui provocant aquest desastre en aquest moment econòmic de més de 24 milions d'euros cada setmana. Penseu que Espanya sacrifica un milió de porcs cada setmana. A una mitja de pèrdua de 24 euros, estem parlant de 24 milions d'euros setmanals. I que resta que veure amb el sector, perquè el sector ha fet tota la feina amb tot el que és la bioseguretat de les explotacions porcines. Per tant, benvinguts a aquests 10 milions d'euros que hi ha damunt de la taula per part del govern, però n'hi farà falta més.
La jutge que investiga la gestió de la Dana torna a citar a declarar el cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en qualitat de testimoni arran dels whatsapps aportats per l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades. Investigada en la causa, el vol tornar a escoltar divendres que ve, i és que en aquests missatges l'exconsellera advertia Cuenca a quarts de 5 de la tarda que hi havia una persona morta a Utiel, una informació que el cap de gabinet de Mazón no va mencionar en la seva primera declaració. A més, hi ha altres missatges que es van intercanviar sobre el possible confinament en què Cuenca deia que no es podia ordenar anar sense l'estat d'alarma, mentre que Prades recordava que es podia decretar per l'emergència, per la llei d'emergència. Una de cada tres víctimes de trànsit són motoristes i aquest any ja n'han mort 44. És per això que el Servei Català de Trànsit engega una campanya per reduir la sinistralitat. S'ha presentat al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
Bona tarda. La velocitat i les imprudències són clau en l'accidentalitat dels motoristes. De fet, en gairebé 2 de cada 5 accidents mortals es tracta de sortides de la via sense intervenció de cap altre vehicle. Després dels ocupants de turismes, els motoristes són el col·lectiu amb més mortalitat i també els que queden més mal ferits. Núria Parlon és consellera d'Interior.
Enguany s'han registrat 342 motoristes ferits greus i 2.292 ferits lleus. És un de cada tres víctimes mortals pertany al col·lectiu de motoristes. Per tant, està justificada aquesta campanya que adrecem directament a aquest col·lectiu i també doncs, al conjunt de conductors perquè siguin respectats pel que fa a la seva mobilitat.
El perfil del motorista accidentat és el d'un home entre 45 i 54 anys. La franja de tarda és la que més accidents registra.
El govern ha proposat al jutge Josep Tomàs Sales per dirigir l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'organisme que lluita contra la corrupció i investiga possibles mals usos dels fons públics. Ara el Parlament l'haurà de ratificar la setmana que ve enmig de les queixes de Junts, que critica que el govern no hagi consensuat amb ells el nom del candidat. El rebuig a la macroplanta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, la Noguera, arriba als tribunals. Ajuntaments, entitats i veïns particulars reclamen al Tribunal Superior de Justícia que anul·li el pla urbanístic que permet la construcció de la central, que seria una de les més grans al sud d'Europa. I a França, aquesta tarda, el primer ministre Sébastien Lecornu s'hi juga el futur altra vegada a l'Assemblea Nacional. S'hi voten els pressupostos de la Seguretat Social, inclosa la supressió de la polèmica reforma de les pensions. El govern de centre-dreta confia en el vot dels socialistes, però no està clar si n'hi haurà prou. París, Isabel Galí.
Bona tarda. Votació clau per saber dues coses. Primer, l'estat de salut del macronisme, perquè el líder d'Horitzons, Eduard Filip, recomana als seus diputats abstenir-se o votar en contra d'aquest projecte de llei d'un govern on hi ha ministres seus. Tres quarts del mateix amb els republicans, que tot i no ser part del macronisme, també tenen ministres governant. Els uns i els altres descontents amb la supressió, ni que sigui temporal, de la reforma de les pensions que van aprovar en el primer mandat de Macron. Supressió exigida avui pels socialistes per donar suport al pressupost. La votació, doncs, donarà o no per bona l'estratègia de l'Ecornu de pactar-ho tot i amb tothom. És l'únic camí de supervivència possible per al seu govern ara per ara. Si la llei no s'aprova, en tot cas, l'Ecornu té diversos plans B, però no contempla dimitir com a primer ministre.
I avui ha mort el vocalista, guitarrista i líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, als 70 anys. Tempos nuevos. Ha mort en un hospital d'Astúries. Estava ingressat des de feia setmanes a causa d'un càncer. Va ser ell mateix qui fa 3 mesos va anunciar que es veia obligat a suspendre tots els concerts de forma indefinida per tractar-se. Finalment, aquest tractament no ha funcionat. Jorge Ilegal, o Jorjón, com també se l'anomenava en el sector, portava més de 40 anys al capdavant d'una de les bandes llegendàries del rock en espanyol.
Doncs amb el record, el líder de la banda Ilegales, hem arribat a passar 6 minuts de les 3 de la tarda. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics del fons del Manac.
Fins a l'11 de gener al Manac.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Jael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
Esclat. Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com. Entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, saludem a la gent que ens acompanya fins a les 4 de la tarda, per exemple, el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I en els pròxims minuts esperem saludar la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Ara de seguida la trobem. Tot bé?
Tot bé.
Sí.
Aquí hem tingut una mica de passada grip, eh? Vull dir que estem una mica en quadro, l'equip del Catalunya Migdia. Per tant, anem passant. Com
toquem fusta.
Exacte, toquem fusta, o allò que es pugui. Va, anem al primer tema del dia.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I avui saludem l'Empar Moliner i les seves nous de macadàmia. Bona tarda, Empar.
Bona tarda, estimat.
Sempre vens amb la caixeta de nous de macadàmia i sempre vas dient, aquesta és l'última, però després de l'última sempre n'hi ha una altra que també és l'última.
La fruita seca és molt bèstia i et fa glatir.
Ah, molt bé.
Però no és la cosa més bonica que he vist avui. Pensa que hi ha aquí al costat al carrer Beethoven,
sí,
que hi ha la Farga, i han fet un arbre de Nadal de panetones.
Ah.
Preciós.
No l'he vist, no l'he vist.
Maquíssim. Hem fet una piràmide,
sí,
que tu ja entens que és un arbre de Nadal. Està molt ben pensat.
Molt bé, perfecte.
Sí, sí, sí.
De panetones, eh?
Sí.
Molt bé.
Com a mínim són capses. Potser és allò que fan a les joieries,
que
les
buit,
fan
no?
buides perquè no robis.
Es podria ser,
però
podria ser.
Però no crec que, perquè allà a la Farga només hi anem models i gent famosa i tertulians. I, o sigui, la crem de la crem.
Convidats, a vegades. Convidats que venen, per exemple, al matí a Catalunya Ràdio a fer l'entrevista amb l'Ostrell, després van a fer el cafè,
fer el
o
cafè,
abans o després per fer el temps.
I volen fer un entrepà.
Mig equip del matí, també.
Mig equip del matí, també. El que passa que els entrepans són petitets, llavors ja veus que es demanen safata d'empresa, una mica. Ja veus que... Hi ha tertulians, per això, que van al Bocata Gallego, que és el que fan entrepans més grossos,
sí,
on l'altre dia jo, que és una dada que també deixo anar, vaig estampar-me contra el vidre perquè no vaig veure que no s'obria.
Ah,
és un vidre que s'obre sol, jo estic acostumada com obrin les portes sempre.
Ah, i la gent que té un cert nivell,
un cert nivell
passa això, que s'obren les portes.
Tothom ens les obre, estem molt sols allà al cim.
Què és el tema del dia? A veure.
Doncs mira, Òscar, l'altre dia parlava amb una persona del món del vi, una de les persones que més en saben del món del vi, que és el Pitu Roca, i parlàvem de la qüestió. Tots sabem que es ven poc vi, que les normes pel que fa a l'alcohol i, per tant, al vi són cada cop més restrictives. S'equipara el vi a l'alcohol d'alta graduació, que és una gran injustícia, és a dir, no és el mateix el vodka que la carinyena, per exemple. I a Irlanda, ara ja, les ampolles apareixen amb la foto d'un fetge, com les de tabac amb les d'uns pulmons. No dubteu que aquesta norma, que aquí es va poder aturar, arribarà, no trigarà gaire a arribar. El consum baixa, però sobretot es demonitza. Els de la cervesa, en canvi, sense cap problema, et parlen de la 00, et fan anuncis de la 00. Els del vi, en canvi, que també ara s'està fent molt vi, si en podem dir vi, que jo no en diria així, però és igual, desalcoholitzat, estem patint, perquè com ens ho prendrem, segons com, a veure, crec que ens enfadarem, no pot ser. Jo diria que ens l'agafem amb paper de fumar, però seria millor dir que ens l'agafem amb davantal de sommelier de vegades. Entre setmana, per dinar, pocs dinem a casa, perquè tots portem tàper, per tant, no es pren una copa de vi a l'oficina. Hi haurà qui a casa al vespre cuini i prengui una copa mentrestant, d'altres, la majoria, estaran tan cansats que diran anem a sopar al japonès de sota, allà potser sí que prendran una copa dolenta o una cervesa o res, o una copa bona. En tot cas, Espanya, és a dir, Catalunya i Espanya, França i Itàlia són tres zones on el vi, com l'oli, són part de la tradició mil·lenària. Però són molt pocs països, és clar. És a dir, compara-ho amb el món anglosaxó. Són molt, molt poca gent. Si us llegiu la traducció de l'Evangeli de Mateu que ha fet Roser Omar, un llibre que us recomano molt, és imprescindible, i veureu quantes referències al vi, de Blacky Books, al vi i a la, diguem-ne, sommelieria domèstica hi ha. Però aquests tres indrets són, com us deia, molt poca cosa enfront del món. A l'OMS, no ho dubteu, hi ha lobbies de poder contraris al vi. Michelle Obama, per exemple, és una de les activistes que confronta el vi a la vida sana. Gent com José María Aznar i el Me van a dir cuántas copas tengo que tomar han fet un mal irreparable a aquest sector on hi ha molta gent que es guanya la vida. Pagesos, ramaders, joves, vells, sommeliers, restauradors. Però el vi, amics, és paisatge, és tallafoc, és pagesia, és ancestre, és tradició. Sempre va lligat a una cuina, la mateixa que, si no ho vigilem, ens estem deixant perdre. No us deixeu dir que el vi fa mal, perquè el julivert, segons la dosi, també en faria. Aquest Nadal, si us plau, regaleu cultura, regaleu pagesia, regaleu oli, regaleu vi de proximitat, regaleu un Coravin, aquest aparell que serveix per punxar el tap d'una ampolla, treure'n una copa o mitja copa i desar la resta durant mesos. No sóc ambaixadora ni de Coravin ni em paga cap pagès. Sóc una persona que gaudeix ensumant, tastant, trepitjant i que està farta de la moral imperant. Compartiu el pa, el vi i l'oli, que per mi és el súmum de la generositat.
Doncs la reivindicació de l'Empar Moliner de la cultura del vi.
No, hi estic molt d'acord, crec que forma part de la nostra cultura, especialment de la cultura catalana, i per tant és un valor no només afegit, sinó que s'ha de reivindicar. I sobre això que deies de les moralitats, no? Jo crec que el vi és dolent en excés com moltes
altres coses.
Per tant, crec que sí, crec que s'ha de fer aquesta reivindicació des d'aquesta banda, i ho comparaves amb la cervesa, i crec que amb la cervesa, com que hi ha un patrocini molt més gran associat, a més, a determinades marques, fins i tot els toldos, no? D'alguns bars i restaurants, sembla que estigui molt més normalitzat el seu consum que no pas el del vi. I crec que això, sobretot, ara penso, no?, en festivals, ja no només en restaurants, sinó aquestes grans marques també s'estan quedant cada vegada més un mercat en el que també estan apareixent altres tipus de cerveses, no?, artesanes i altres tipus de formes de fer. Per tant, crec que també s'hauria de reivindicar no només consumir el que acaba sent més comercial.
Tens tota la raó amb això, i això ens porta a què veuen els joves quan surten de festa. La cervesa sí, perquè tu pots dur-te l'ampolla i veure morro pel camí, pel carrer, o amb un got de plàstic qualsevol. I jo sempre, en aquest cas, en aquest sentit, sempre dic joves, exploreu l'ancestral, acabar amb una xapa, i que no, no vas a l'infern del sommelier si, si te'l veus amb un got, amb un porró, etc etc. Joves, exploreu l'ancestral, que el podeu pagar, que us encantarà, i que és, com diu el seu nom, un producte de fa molts, 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 molts anys d'aquí.
Sense... I si sou molt joves, també podeu veure begudes sense alcohol, que també n'hi ha, I perquè si sou molt, molt joves... Perquè també
és veritat que cada vegada... Estic dient gent de 18 anys, evidentment,
Però de vegades hi ha alguns més, molt més joves que ja van directament amb alta graduació i amb ampolles ben grosses per fer el botellón.
Aquí, aquí mai m'hi trobaràs, però... És a dir, quan jo estic parlant de gent major d'edat, i una cosa més, no? És a dir, quan algú té la pretensió absurda de voler-se emborratxar, segurament no tria vi. No tria vi. El vi és una altra cosa. És companyia, és amistat, és una copa, és una conversa. És molt més el vi.
Maiol?
Discrepo amistosament de l'Empara que quan algú tria emborratxar-se no tria vi, en base d'experiències compartides amb molts amics que sí que l'han triat i bé que han fet de triar-lo, Vull dir que no em veuràs aquí, a mi criminalitzar això.
Però és a dir, és que no ho entenc gaire, és a dir, agafes una ampolla de vi, jo què sé, un costès del Segre, anem a emborratxar-nos, és que no, o sigui, et sortirà car. No ho entenc.
Sí, a part, però, és a dir, una cosa és que parlem de veure'ns 25 ampolles entre dues persones, però tu vas a sopar, comparteixes una ampolla de vi i te'n veus dues, i acabes tan begut com amb 10 cerveses. I no passa res. Sí que crec que hi ha dues coses aquí que les diferencien, la cervesa i el vi, i que al final s'acaben igualant. Aquesta croada, diguem-ne, o aquesta tendència que hi ha cada cop en la gent més jove i que també s'acaba transportant els adults de som sants, bevem zero alcohol, segurament el vi seria la beguda que, dintre les begudes alcohòliques, té més capacitat de ser sana, diguem-ne, no? I per lo que dèiem, d'aquesta capacitat també doncs, de tastar un bon vi, de veure només una copa, d'aquest consum tranquil que ara ens deia l'Empar, i que feia una mica de broma amb el fet d'emborratxar-nos, Vull dir que sí que et pots emborratxar, però que també és veritat que té associat aquesta cosa tranquil·la. I l'altra de la promoció, clar, també estem parlant que no és el mateix Heineken, que pot patrocinar-se arreu del món i que associa la cervesa al 00, i que també hi ha gent que no veu, però que decideix fer el 00, que aquestes petites bodegues de vi, o fins i tot les grans, que no tenen ja de per si la cultura del patrocini tan instaurada com la cervesa.
Hi ha la qüestió de la graduació alcohòlica, és a dir, la cervesa té menys grau i, per tant, en alguns anuncis pot sortir cosa que el vi no. I després, aquestes marques que et patrocinen la 00, en realitat t'estan fent recordar la marca.
Sí, perquè, tant, perquè i tant, són molt intel·ligents en això.
El vi no pot anunciar-se per la televisió. Ni per la ràdio. És una competició molt més complicada.
I això també fa que hi hagi una cultura molt extensa, també per la manera de comercialitzar la cervesa, el que deia abans la Júlia, que tots els bars en tenen, tenen la publicitat i tot plegat, i també tenen la comercialització de cervesa sense alcohol, en trobes a qualsevol lloc, vi sense alcohol en trobes a llocs en concret. No vas
cada
a un
cop
bar.
Més, Cada cop més.
Sí, cada cop més, òbviament, i per sort. Però tu vas a un bar i amb prou feines tens un parell de vins dolents, com es deia l'Empar, doncs imagina tenir un vi sense alcohol.
Bé, doncs en tot cas la reivindicació de l'Empar, de la cultura del vi, que sempre presa en moderació, òbviament és una cultura d'allò més nostrada i ben arrelada a un país com el nostre. Empar, gràcies, bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem amb els temes del dia. Recuperarem també a la Mònica Sabata, que ja la tenim en línia.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
Un disc és una obra d'art total. En Derroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
La teva situació és que tu et diagnostiquen una neo de mama al febrer del 2022.
Quan li vam dir que teníem càncer, em va preguntar: mama, et moriràs?
Jo moriré quan tingui
102 anys.
102 anys.
La qüestió és que me quiten lo bailao.
Nits sense ficció. Mama. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, no, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la
tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, amb el Maiol Roger i també ara la Mònica Sabata, aquí a afegir. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ja hi som tots. Anem amb el principal tema del dia a nivell polític, i és que gairebé 3 setmanes ha trigat el Tribunal Suprem a escriure per què va considerar culpable el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Avui, finalment, s'ha sabut que el Tribunal considera provat que va ser el fiscal o una persona del seu entorn i amb el seu coneixement qui va filtrar a la premsa el correu en què l'advocat de la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia els delictes i buscava un pacte. Però, a més, el Tribunal considera que la nota de premsa que es va fer des de la Fiscalia General de l'Estat per desmentir les mentides que havia fet córrer Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Ayuso, també és un delicte. Encara que sembli mentida, el Tribunal diu que no resta credibilitat al testimoni dels periodistes, que van assegurar per activa i per passiva que tenien la informació per altres canals i que mai es va filtrar res des de la Fiscalia General de l'Estat. Les dues magistrades, considerades progressistes, signen un vot particular contrari a la sentència de culpabilitat en què argumenten que no s'ha pogut provar que García Ortiz filtrés el correu i perquè, a més, difondre la nota de premsa, diuen, no és un delicte. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda.
3 setmanes han trigat a redactar, perquè teníem el resultat, podríem dir, no?, el veredicte, però sí, no les raons per les quals s'havia condemnat a García Ortiz. No és gaire habitual que triguin 3 setmanes després de donar a conèixer la pena.
Hi ha alguns precedents en què s'ha trigat una mica entre que s'anuncia la decisió i es fa pública la sentència, però és cert que en aquest cas s'ha trigat bastant i que, a més, és un cas, doncs, tan particular i amb tant d'impacte, no?, polític, judicial i mediàtic, doncs, que sí que ha estat estrany, com a mínim, que el Suprem hagi trigat aquests 19 dies a fer pública la sentència. I, per cert, Òscar, que la sentència apunta el que ens temíem des d'un principi, i és que, al final, a Álvaro García Ortiz el condemnen, sí, per suposadament haver filtrat ell o algú del seu entorn el polèmic correu del nou d'Isabel Díaz Ayuso, però el condemnen també per la nota de premsa que ell mateix va ordenar fer per desmentir, doncs, la informació que estava fent córrer l'entorn de Díaz Ayuso.
Per tant, podem dir que per desmentir una mentida, li ha caigut sentència.
Sí, perquè en aquesta nota que Álvaro García Ortiz sempre va assumir com a seva, que havia, va reconèixer que havia ordenat fer-la, que era justament per explicar que la Fiscalia no oferia un pacte al nòvio d'Ayuso, sinó que era tot el contrari, sinó que era ell que reconeixia els delictes de frau i buscava el pacte, doncs el Suprem, els jutges que el condemnen, diuen que això també és delicte. Ells el que diuen és que el fiscal no pot respondre a una notícia falsa a través de cometre un altre delicte, en aquest cas el de revelar informació confidencial sobre el cas judicial del nòvio d'Ayuso, per més una informació que recordareu l'havia revelat el Mundo la nit anterior, explicant doncs la història a l'inversa. El que diuen els jutges és que el fiscal té un deure reforçat de reserva i que incompleix aquest deure ordenant que es publiqui aquesta nota de premsa. Per justificar-ho, el Suprem posa un parell d'exemples que són com a mínim, Òscar, sorprenents per la temàtica que resta a veure amb el cas del fiscal. Diuen, per exemple, que per més que un company de feina tingui una malaltia de transmissió sexual i la resta de companys ho sapiguem, el metge no està exempt de la responsabilitat de mantenir la malaltia en secret. És a dir, no pot revelar la història clínica si algun company té dubtes i li pregunta pel cas del seu company. O encara posa un altre exemple que diu, un cirurgià plàstic que ha operat un famós i en públic no s'està comentant sobre si el seu canvi físic es deu a una operació quirúrgica, doncs aquest cirurgià mai podrà confirmar o desmentir la veracitat d'aquesta operació. Si ho fa, és delicte. El fiscal fan aquest paral·lelisme, diuen ha comès el delicte fent aquesta nota de premsa.
Espera, que tinc aquí la Júlia que em va fer gestos. Pregunta a la Paula directament.
Jo també estava mirant aquests exemples i, clar, el que més em sorprenia és que aquests exemples estan mal col·locats, perquè al final s'estaria parlant en el cas de que s'acusés el metge d'haver fet alguna cosa o no, no si el metge ha de revelar o no dades confidencials, no? Vull dir, crec que són exemples que posen a la sentència molt tramposos i que exhibeixen una altra vegada més que els arguments i la condemna no quadren.
Exacte, és que en aquest cas justament el que diuen els cinc magistrats del Suprem que l'han condemnat, perquè recordem que hi ha dues magistrades que s'hi oposen, és que tot indica que Álvaro García Ortiz va filtrar el correu o que ho va fer algú del seu entorn i ell ho sabia, i que a més reforcen la condemna amb aquesta nota de premsa que recordareu que en l'instrucció va quedar una mica apartada i no era objecte, diguéssim, del judici, per més que després durant les sessions al Suprem sí que les acusacions ho van acabar introduint, perquè abans al principi ho deia, tot apuntava que aniria per aquí, finalment és que bàsicament és el que sosté la condemna dient, d'acord, no tinc proves directes de que tu filtressis el correu, però tot ho indica perquè vas esborrar els whatsapps, perquè coincideix l'hora en què el fiscal es mou, no? I la notícia acaba publicada, per exemple, a la cadena SER, però en tot cas ets culpable per haver publicat la nota de premsa l'endemà.
A més, també sobta els equilibris que fan els magistrats, per d'una banda diuen que no posen en dubte les declaracions dels periodistes, però tots els periodistes que van declarar el judici van dir que la font d'informació no era el fiscal general de l'Estat, i en canvi, tot i que diu que no els posa en dubte, no se'ls creu.
Sí, van ser testimonis de periodistes molt rotunds, ningú va revelar òbviament que era la seva font, però sí que ja van anar una mica més enllà del secret de les fonts, dient, en tot cas, no ha estat el fiscal general de l'Estat. M'ha arribat per una altra via, i recordant que hi havia desenes i desenes de persones que suposadament tenien aquest correu també o abans que el fiscal general de l'Estat. Els jutges diuen, no qüestionem la credibilitat dels periodistes que han passat pel Suprem, tampoc creiem que mentissin durant el judici, però mantenen això que us deia, no? Aquest relat que els hi quadra l'hora en què es publica el contingut del correu a la SER i les gestions que està fent el fiscal, i això, diuen, permet construir, si no m'equivoco, la frase literal és un quadre de prova sòlid i coherent doncs que permet assegurar que va ser el fiscal o que va ser algú del seu entorn immediat qui va ordenar-ho. Per tant, no es creu als periodistes, però a la vegada no en qüestiona doncs, el relat que van fer durant el judici.
Per tant, és un punt, allò, un punt surrealista, eh? O sigui, no us desmenteixo, però no us crec. Doncs escolta, perfecte, molt bé, doncs no ens desmenteixis. Després també sobta el vot particular de les dues magistrades que consideren que no, que aquí no hi havia prou proves i que per tant no s'hauria d'haver condemnat a García Ortiz.
Sí, dues magistrades que són justament les dues magistrades del sector progressista, no?, del tribunal, Anna Ferrer i Susana Polo, que consideren doncs que no ha quedat provat de cap manera que el fiscal filtrés el correu, ni tampoc creuen que sigui delictiva la nota de premsa que ara explicaven. Per tant, es desmarquen dels seus companys i creuen, ja ho demanaven, ja ho sabíem això amb la resolució inicial, que el fiscal havia de ser absolt. Per tant, una vegada més, que aquesta sentència el que ens demostra, Òscar, és la divisió profunda que hi ha al Tribunal Suprem, perquè els cinc magistrats homes del reconegut sector conservador doncs aposten per aquesta condemna, mentre les dues magistrades del sector progressista se'n desmarquen. Susana Polo, que per cert era la ponent del cas, la que havia de redactar la sentència i se'n va apartar doncs perquè no estava d'acord a fer una sentència condemnatòria. I ara veurem què passa, Òscar, perquè el que sí que expliquen bastant detallat els magistrats en la seva sentència de 180 pàgines és que el fiscal general se l'inhabilita per 2 anys pel càrrec de fiscal general de l'Estat, i ara la pregunta que ens fem és si ell pot seguir com a fiscal ras, pel que se'n desprèn de la sentència, sí, i preguntant-li al seu entorn, doncs ens diuen que estan estudiant què farà a partir d'ara.
Mònica, Maiol, Júlia, no sé com ho veieu, la decisió ja la sabíem i més o menys podíem intuir què és el que havia provocat que els jutges prenguessin la decisió que van prendre, però avui hem tingut l'argumentació, podríem dir, no sé com, què us ha semblat.
Al final tenim una condemna, però no sabem si va ser la persona que ho va filtrar, i això em sembla bastant increïble, perquè en el fons a la sentència diu literalment ell o algú del seu entorn, no és el mateix. És a dir, tu pots fer-ho directament o no. I de l'altra, crec que el preocupant és que marca un precedent. És a dir, si s'escampen teories falses, mentides, en aquest cas de l'entorn d'Ayuso, un poder públic no té dret a explicar. No estic parlant de dades confidencials, sinó com a mínim a poder dir que no és cert. Clar, jo crec que això marca un precedent de cara a les administracions que em sembla bastant preocupant. I d'altra banda, crec que porta a actuar d'una manera davant dels periodistes que acabarà sent que nosaltres seguirem trucant allà on sigui i ens acabaran responent o amb fons d'una altra manera, però sense fer comunicats públics. I crec que aquí també afecta a la transparència de les institucions en molts casos.
És que hi ha un esperit com de revenja, perquè és més que exemplaritzant en aquesta part de la nota de premsa. És a dir, a qualsevol persona que no hagi, que no hagi estat directament al cas pot arribar a la conclusió en el seu procés mental que és probable que hagi sigut el fiscal general o algú del seu entorn que hagi filtrat. De la mateixa manera que filtrar s'ha filtrat a tot arreu, tothom ho ha fet i tothom anava a dir ho seguirà fent, però estic molt d'acord amb la Júlia que ja veurem si se segueix fent per desgràcia. També hi ha una altra realitat, que per condemnar algú es necessiten proves, i en aquest cas no n'hi havien, i que els periodistes, per molt que digui el tribunal que se'ls creu, doncs el tribunal està mentint. I és evident que aquesta sentència doncs, ja estava escrita d'abans, perquè el fiscal general se l'havia de condemnar, igual que s'ha de fer tot el possible per destruir el govern Sánchez, més enllà que el fiscal no tingués una bona praxi en aquest sentit. Ara, el tema de la nota de premsa és el que deia la Júlia, és com no us atreviu a anar amb les armes que estem acostumats, amb les armes oficials, amb les armes de la veritat, perquè si ho feu, fins i tot per contrarrestar una mentida, també estareu condemnats. I és d'aquesta manera que el tribunal no tenia cap necessitat de fer-ho, però directament s'està rient a la cara del que és la justícia i del que és la veritat. Està dient, no, és que encara que sigui una nota de premsa, que fins i tot al principi n'havien passat per sobre, anem a subratllar-ho perquè a tothom li quedi clar de qui és el poder. I hi ha l'exemple del metge i la malaltia de transmissió sexual, que no sé si l'he entès bé, Òscar, perquè representa que si algú va transmetent una malaltia perquè diu que està sa, el metge no pot sortir a dir que és mentida perquè vulneraria el secret professional. Doncs em sembla que s'han begut bastant l'enteniment.
No va tan enllà, Maiol. Simplement diu que si tu tens coneixement de que un company té una malaltia de transmissió sexual, fins aquí no es tira més a l'exemple.
Diuen, encara que tothom vagi dient que aquest pacient té aquesta malaltia,
exacte,
tu ho saps del cert, però si ho dius, tot i que sigui un rumor molt extès, si tu ho dius estàs traint el secret professional. Seria això. Mònica.
Llavors ja no parlem, és igual, és que no ens estrenem amb l'exemple perquè és tan absurd que seria redundant.
Jo crec que tot plegat, el cas d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, el fiscal general de l'Estat, és una mica surrealista, no? Vam conèixer la sentència, però en el primer moment del 20 de novembre no vam conèixer els arguments. Després vam saber que una de les dues magistrades que havia d'escriure la sentència, com que feia un vot particular, no la podria escriure i l'hauria d'escriure algun dels altres magistrats. Ara, Sabem que potser va filtrar, però potser va ser algú del seu equip, cosa que a mi també em sembla molt surrealista, que si potser va ser algú del seu equip, el condemnin amb ell, no? És a dir, vostè roba o no roba? Si no roba, no el condemnen. Per tant, tot plegat, jo crec que forma part, i el Maiol ho deia, no?, de la guerra que hi ha a Madrid entre el PP i el PSOE, les ganes de trinxar el govern Sánchez i totes aquelles estructures que s'hi puguin acostar, i per tant sembla una mica que tot s'hi val, no? És a dir, jo crec que aquesta sentència és una molt mala notícia, en el sentit de que sembla que per carregar-se algú políticament tot s'hi valgui. I no s'hi val, òbviament, posar en dubte periodistes, per bé que es digui que no es posen en dubte, no s'hi val demanar les fonts als periodistes, perquè les fonts són sagrades, i no s'hi val que en política s'hi valgui tot.
Hi ha una altra part...
És que suposo, a més, Paula, que si hagués qüestionat el testimoni dels periodistes els hauria d'haver jutjat o denunciat per fals testimonis, per ser coherent. Per això hi ha aquesta mena de
equilibri.
Justificació, no?
Exacte, perquè si menteixen anaven en qualitat de testimonis, i sabeu que un testimoni no pot mentir, perquè si no se li obre una peça per delicte, per mentir. Llavors, clar, el tribunal òbviament diu jo us crec, però a la pràctica no els està creient, perquè el que ve a dir és per més que m'heu dit que no us ho va enviar ell, jo quadro el cercle amb les hores, amb els moviments que fa el fiscal, amb l'afegit de que esborra tots els whatsapps del seu telèfon un mòbil i missatges del seu ordinador, i per tant, em quadren les hores, dic que us ho va enviar ell. Això és l'explicació, és a dir, que no és la part de la sentència on més s'hi recreen els magistrats, però, sí, però fa aquest segons, paral·lelisme.
Sí, però sí, segons expliquen des de l'equip del fiscal general, els whatsapps els eliminen sistemàticament per un tema de seguretat, també.
Sí. Sí, això és el que han defensat ells des del principi. Diuen que ja està obligat el fiscal general a esborrar whatsapps, per exemple, perquè si va a qualsevol lloc i es deixa el telèfon mòbil, allà diuen hi ha una informació molt privilegiada de moltes estratègies de defensa de la fiscalia, fins i tot informació de confidents per la policia o per la fiscalia, i per tant és un mòbil molt sensible, no?, que periòdicament doncs, s'han d'esborrar els missatges. Però vaja, això no li convenç al Suprem, perquè justament s'agafa això per dir no tinc proves, però tot l'ambient em porta a dir que efectivament ho vas fer tu, o ho va fer això que dèieu, algú del seu entorn, però amb coneixement seu, diu el tribunal. Per tant, vincula Álvaro García Ortiz com a màxim responsable de la Fiscalia General de l'Estat, o ho vas fer tu, o ho va fer algú, i ho va fer perquè tu ho sabies i possiblement li vas ordenar.
Hi ha una part de la sentència que jo crec que és molt important, que és en el moment en el que es diu no existeix una explicació alternativa raonable. I, per tant, amb això decideixen condemnar-lo. És a dir, en comptes de buscar una alternativa raonable, és a dir, et creus directament a l'acusació, no? Jo crec que forma part de com està construïda tota la causa, també el relat que es plasma avui en els arguments per condemnar-lo. I té a veure també amb això. Si tu no trobes una alternativa raonable, no entenc en quin moment d'aquí hi ha una vinculació directa a una condemna. Normalment, o quan no hi ha una alternativa raonable, i en aquest cas, quan no hi ha indicis directes, jo crec que tot hauria de portar una absolució, no una condemna.
Al final és que en aquest cas una absolució tenia també tanta càrrega, no? Al final parlem molt, no?, de si hi ha politització o no la justícia, i en aquest cas quines lectures se'n feien, no? Si el Suprem absolia Álvaro García Ortiz, era una victòria per Pedro Sánchez, era donar-li oxigen, no?, al govern espanyol, i era una derrota pel Partit Popular i especialment per l'entorn d'Ayuso, no?, i el seu cap de gabinet que havien, doncs, instigat tant a aquest cas. Una condemna és una derrota per Pedro Sánchez, el seu fiscal general, a qui el PP ha assenyalat des del principi, doncs se l'aconsegueix apartar i treure'l de circulació. Alguns argumentaran que amb aquesta condemna, entre cometes, de mínims, perquè al final són 2 anys com a fiscal general de l'Estat, però òbviament té molta càrrega, no?, política sobretot, i les lectures que se'n fan.
Però la càrrega la tenia qualsevol decisió que tinguessin, la resposta, o la prova és avui les reaccions. El Partit Popular està eufòric, polític i diu que per primera vegada un fiscal general de l'Estat li podem dir delinqüent amb totes les lletres, i en canvi els ministres del PSOE, que els hi ha esclatat la sentència en plena roda de premsa després del Consell de Ministres, demanen una mica de temps per llegir-se en profunditat, però ja deixant entreveure que hi ha molta crítica amb això.
I serà Europa qui desempati en aquest cas entre el PP i el PSOE, perquè si ell porta aquest recurs a molt més amunt, que entenc que ho farà, sí, també hem de veure amb quines garanties considera Europa que s'ha basat aquesta sentència.
Sí, el fiscal anirà al Constitucional i després a Europa, això ja ho va dir des d'un principi, quan encara pensava que l'absoldrien, però a nivell d'efectes el mal, per dir-ho així, ja estarà fet per ell, perquè ja se l'haurà apartat del càrrec. Però sí que després a nivells de lectures, no, polítiques i jurídiques que se'n puguin fer, també si Europa corregís la decisió dels jutges del Suprem, que no són poca cosa, doncs tindria doncs, un bon capítol per fer lectures a banda.
I queda tant per això, perquè passés, sí, perquè passi això.
Ah, sí, sí.
I el tema també, perdó, en aquests casos, no, i ho hem vist en altres casos amb persones en el món de la política, és que si al final hi ha un tribunal que demostra que aquesta sentència és equívoca i que, per tant, doncs, ni ho va filtrar, ni ningú del seu equip no ho va filtrar, etc etc, ningú li restituirà mai ni els 2 anys d'inhabilitació ni tot el que ha implicat aquesta sentència per aquest senyor. Aquest és el gran problema també, no? Perquè el mal ja estarà fet.
Sí, sí. Bé, doncs en tot cas veurem quin recorregut té ara García Ortiz, però de moment ja tenim l'argumentació de la condemna que vam conèixer ara fa algunes setmanes. Paula Brujats des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Adéu, una abraçada.
D'aquí a 4 minuts seran 3:15. Fem una pausa i de seguida avui han coincidit 2 vagues a Barcelona, una de taxis i una altra de metges, i volem centrar-nos en aquesta última, la de metges, per saber exactament què és el que demanen i quina valoració en fan, sobretot el sindicat que l'ha organitzada.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Enderroc Llibres presenta 150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. 2 referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics del fons del Manac.
Fins a l'11 de gener al Manac.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El Llegat, un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Catalunya migdia.
Als matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Jo que m'aixequi de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No, no.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalías.
És que no hi toquem, no me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
Felicitats pel programa.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3 quarts de 4, som al Catalunya Migdia. Com us dèiem, avui vaga de metges a Catalunya amb un seguiment del 45% en aquesta primera jornada convocada per Metges de Catalunya. Segons el sindicat, a l'atenció primària hi ha hagut molt més impacte, un 53%, que no pas a l'atenció hospitalària, on ha tingut un seguiment del 33%. Ara bé, el Departament de Salut diu que només un 6% dels facultatius estan seguint l'aturada avui. Els metges reclamen un espai de negociació propi amb el departament on es puguin pactar les millores laborals específiques, perquè diuen que soc l'únic col·lectiu a qui s'exigeixen 48 hores de feines setmanals, jornades continuades de treball de 24 hores i més visites de les que poden assumir. Saludem Xavier Lleonart, és el secretari general de Metges de Catalunya, que és el sindicat que organitza aquesta vaga. Senyor Lleonart, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, quina valoració en fa d'aquest seguiment, segons les seves dades, un 45% en general, que és un 53% a primària i un 33% a hospitalària?
Bueno, per començar, una mica fer una matisació sobre les dades de participació. Mm. Veureu que sempre hi ha una discordància entre les dades que faciliten les empreses o l'administració i les dades que facilitem nosaltres. I és per una raó molt simple i està identificada. Per nosaltres, una persona que ha estat nomenada servei mínim és una persona que volia fer vaga, perquè si no volgués fer vaga estaria substituïda per una altra, vol fer vaga, però en canvi l'obliguen a donar assistència. Per tant, per nosaltres aquesta persona també és vaguista. En canvi, per l'administració només és vaguista aquell que manifesta fer vaga. Per tant, nosaltres des d'aquest punt de vista entenem que aquelles persones que perquè estan de vacances o perquè això se'ls obliga a donar assistència, a ser mínims, encara que volguessin fer vaga, doncs per nosaltres també són vaguistes.
El que passa que entre el seu 45% i el 6% que diu el departament, la diferència és molt gran.
Sí, però vostè ha vist els mínims, no?
Mm-hmm. Sí, però...
si són un 100% els serveis d'urgències, un 25, un 30, un 40% en els dispositius de primària, doncs ja quadra, eh?
Sí, però no m'hi vull enganxar en les xifres de seguiment, perquè vull anar a la raó per la qual vostès van a la vaga.
Sí, sí, sí.
Perquè les queixes, per exemple, són per les jornades extenuants, que s'afegeixen a la seva reivindicació sobre les retribucions. Exactament què és el que demanen?
Doncs demanem una cosa molt, molt simple, que és ser un treballador com qualsevol altre treballador d'aquest país. És dir, que jo sàpiga, no hi ha cap altre treballador en aquest país al qual se li obligui fer jornades continuades de 24 hores. No hi ha cap treballador en aquest país en el qual se li obligui a fer jornades setmanals de 48 hores. Doncs volem ser normals, volem fer com a tothom que està aspirant, fins i tot companys nostres en el sistema sanitari, 37 hores i mitja, 35 hores de jornada setmanal, i evidentment no, en cap cas podem fer de forma obligatòria jornades de fins a 24 hores continuades de feina, perquè és una cosa que és bastant lògica i és bastant humana, que és que una persona a l'hora 23 de treball continuat no té el mateix rendiment ni té la mateixa capacitat de decisió que en la seva primera hora de treball.
Tenen negociacions obertes amb el departament? Perquè normalment quan un convoca una vaga és perquè les negociacions no van per on vol i per tant intenta fer una mesura de pressió. No tenen negociacions obertes?
Però.
Tot i que els hi han demanat.
Sí, i tant. De fet estaven convocats a la reunió de mediació, tant el departament com el CatSalut, i no van venir.
I quina resposta tenen, o quina és la raó que els hi donen per no venir a aquestes reunions?
No ens donen cap raó.
Per tant, troben a faltar més comunicació per part del departament?
No és que trobi a faltar, és que si vol solventar, si el departament vol solventar aquest conflicte, haurà de comunicar-se i haurà de seure. I trigarem més o trigarem menys, però s'acabaran seient. Mm.
Vostès fa molt de temps que es queixen d'aquestes guàrdies seguides de 24 hores, com ara mateix ens estava explicant. Quina alternativa proposen? Com haurien de ser aquestes guàrdies perquè no carreguessin 24 hores seguides en un mateix professional?
Doncs, escolti, només cal anar a veure el que fan a la resta d'Europa. En cap cas estan fent guàrdies de 24 hores. O sigui, això és una vestigi del passat en el qual, doncs, en un moment en el que les guàrdies, doncs, no eren feina, com es diu en castellà, d'estajo, sinó que era estones de feina i estones de descans. Això ja fa molt de temps que la resta d'Europa no es fa. Fan altres coses, fan torns, fan tota una sèrie de mecanismes pels quals els metges poden fer aquesta atenció d'una forma raonable i amb conciliació de la vida familiar i laboral. I escolti, o sigui, el que s'ha de fer és redissenyar el sistema sanitari per atendre a les noves necessitats dels seus professionals, perquè, repeteixo, aquest problema, els metges portem molts anys aguantant això, però el que realment ens preocupa és, en primer lloc, la salut mental dels metges, que hi ha estudis que diu que fins al 90% dels metges joves tenen burnout, vale? I pensar que aquella persona que m'ha de guarir està malalt des del punt de vista d'una malaltia mental, doncs a mi m'amoïnaria. I en segon lloc, bàsicament també pel fet de la pròpia atenció que es presta a la ciutadania. Un metge cansat en cap cas pot donar una assistència adequada a la població.
Mm. Tenen previstes més jornades de mobilització? No, volia dir-li que entenc de la seva resposta que no hi ha hagut cap reacció del govern a la jornada d'avui, per tant les mantenen.
Sí, sí. En principi, demà tenim una altra jornada. Ja hi ha previstes dues jornades més pel gener, els dies 14 i 15, i ja n'estem dissenyant de noves. Vull dir, en principi, això només s'aturarà quan els polítics d'aquí, d'allà, de dretes, d'esquerres, del mig, els gestors, arribin a la conclusió de que l'única opció és parlar amb els metges per saber com volen organitzar aquest nou model sanitari que, evidentment, ha de prescindir del semiesclavatge al qual estem sotmesos.
Per tant, vostès, amb el fet de poder-se seure's a negociar, ja en tindrien por per, com a mínim, aixecar aquestes jornades de vaga.
Depèn. Sap el que passa? Que ja el 2023 ja ens van prometre una taula de diàleg i per dir-ho d'una forma planera, ens van aixecar la camisa. Ara no serà tan senzill.
I per tant, què demanaran?
En demanarem una negociació real.
Doncs estarem pendents de si se col·loca aquesta negociació real o no. Senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vostès, bona tarda.
No sé com ho veieu.
A veure, d'una banda, jo crec que és evident que Catalunya té un sistema sanitari molt tensionat. Crec que també és evident que sense uns pressupostos actualitzats també serà molt difícil abordar algunes de les condicions que els metges posen sobre la taula. I de l'altra, a mi em sembla que també és de rebut tots els que fem aquest ús universal de la sanitat pública defensar també que tinguin unes condicions laborals aptes perquè també de la seva salut, com ara molt bé explicava ell, en depèn la nostra. I per tant, crec que se'ls ha de donar de suport i que el govern el que hauria de fer és, com a mínim, asseure's a negociar.
Té molta lògica el que demanen, perquè és evident que després de 24 hores o de 23 la concentració no és la mateixa. Sí que m'ha sorprès que digués que són l'únic col·lectiu, perquè també n'hi ha d'altres que també fan guàrdies de 24 hores. No sé si volia posar èmfasi en això de continuar, en el sentit que els metges, diguem-ne, no descansen per les característiques que deia dels nous serveis, no? I d'on veníem. També m'ha agradat, perquè crec que hi ha un efecte que sobrepassa la jornada d'avui, que hi ha com una mena de les vagues ja no tenen el mateix efecte que abans. Hi ha un efecte com que ja en són igual, no? És la història aquesta pera del llop. Bueno, hi haurà un dia que la notaré. M'ha agradat i alhora m'ha sorprès la justificació per aquest decalatge de xifres que sovint ens porta, perquè ell ha vingut a dir, bueno, és que al final...
Tots els serveis mínims clar, volien fer vaga.
Clar, que aquí cadascú que arriba a les seves pròpies conclusions, però almenys entenem d'on ve aquesta diferència tan espectacular. Llavors, és veritat que que les reivindicacions són molt... Crec que les pot compartir qualsevol persona raonable. Ara, que arreglar-ho segurament té un cost que, com bé deia la Júlia, ni tan sols en pressupost serà fàcil de fer, i que no sé si aquestes vagues com la d'avui, acaben sent el vehicle per canalitzar-ho.
Mònica?
Jo crec que aquestes reivindicacions dels col·lectius de metges, com també n'hem vist de col·lectius d'infermeres, són reivindicacions que fa molts anys que les sentim i seguim, que tenen tota la raó del món, i crec que com a usuaris hem de dir que tenen tota la raó del món, perquè ens hem de sentir molt orgullosos del sistema de salut pública que tenim a casa nostra. I si el sistema de salut pública és bo i guareix els malalts, i quan hi anem doncs podem estar tranquils, és perquè hi ha bons professionals. Per tant, és evident que totes aquestes complicacions estructurals que tenen han de trobar en els responsables polítics, doncs, o han de trobar per part dels responsables polítics una resposta. Jo no sé, i això, diguem-ne, ho apunto, perquè no sé si és el cas d'un hospital concret que ens toca aquí al Vallès Oriental, o passen més hospitals, però jo he vist de nit, en guàrdies de 24 hores, que un metge et digui, mira, jo estic de guàrdia 24 hores, però a mi ara em toca anar a descansar 4 hores i vindrà un altre company meu que també està al cas del cas que ens ocupa. No? No sé si això funciona tot arreu o és un cas esporàdic que un hospital concret ha trobat una solució perquè aquests professionals puguin descansar. En tot cas, deixo aquí la pregunta per si un altre dia tornem a parlar amb el senyor de Metges de Catalunya. I d'altra banda, diria que... hi ha una qüestió que també ha estat assenyalada i a vegades l'hem sentit per part del Col·legi de Metges, que és que no hi ha prous professionals a Catalunya i que no hi ha prous places a les universitats catalanes perquè la gent que vol estudiar medicina pugui estudiar medicina. I, per tant, jo diria que aquest és evident que és un problema laboral que ha de trobar solució, però que també s'ha de pensar una mica més enllà, perquè al final sabem que hi ha fuga de talent de metges i infermeres cap a d'altres països perquè estan més ben remunerats, perquè tenen millors condicions, etc, etc. I també sabem que falten places. Per tant, crec que és una reflexió que el govern hauria de fer, diguem-ne, en un sentit una mica més ampli. No? Perquè al final, si falten places, doncs potser s'han de ampliar les places perquè més gent que vol estudiar medicina pugui fer-ho i que per tant tinguem més béns professionals i més professionals i que per tant doncs, el sistema no hagi d'estar tan tensionat. Al final, darrerament ens fem un fart de parlar de que tenim un país preparat per 6 milions de persones i som uns quants més, no? Doncs es tracta de que per aquest país de 10 milions de persones tinguem els serveis ben dimensionats i dimensionar la sanitat, dimensionar l'educació i dimensionar tot allò que són els serveis com molt primaris per totes les persones farà que aquest país de 10 milions d'habitants sigui possible.
Bé, doncs en tot cas veurem les pròximes jornades anunciades d'aquesta vaga per veure si el govern es mou o no, si els metges aconsegueixen el que demanen o si es queden amb aquest malestar que ha quedat tan evident en aquesta entrevista. Per cert, que avui són dues les vagues, no només la de metges, sinó també la de taxistes. Centenars de taxis han bloquejat durant més de 3 hores, des de les 10 del matí, la Gran Via i el Passeig de Gràcia a Barcelona. Encara dura l'aturada, queden 2 minuts d'aturada perquè a les 4 s'acaba a tot Catalunya. L'ha convocat Elite Taxi, sense el suport de la resta de sindicats, i aquí també hi ha ball de xifres. Des d'Elite Taxi s'assegura que s'han aplegat 1.800 taxis en aquesta aturada al matí. En canvi, la Guàrdia Urbana de Barcelona diu que són 350. Per tant, aquí també hi ha molta diferència entre els uns i els altres. Aquí el que demana és que el Parlament acceleri la tramitació de la llei que ha de garantir que els serveis urbans només els podran fer els taxis, no podran fer-los a les empreses de BTC, Uber i Cabify, bàsicament, i és que la llei que reconeix els taxis com un servei públic relega els BTCs al transport interurbà. No podran fer trajectes interns a l'àrea metropolitana, però les BTC han pressionat, sobretot a través de Foment del Treball, perquè això es modifiqui, i per tant, per preveure això, doncs ja hi ha aquesta protesta prèvia dels taxistes. Veurem també com evoluciona aquesta problemàtica, però ja veieu que de moment tenim dos sectors que estan aixecats en armes, entre cometes, contra la voluntat del govern i les lleis que s'han d'aprovar al Parlament de Catalunya. N'estarem pendents dels pròxims dies de com evoluciona tot plegat. Mònica Sabata, Maiol Roger, Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Som pràcticament les 4 de la tarda. Queden, 40 segons per arribar-hi, per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per continuar ben informats en els blocs informatius del 3CAT Info durant la tarda d'aquest dimarts. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts, tot i que sembli dilluns, a tothom.